l'hostel.
Ràdio Estel.
Passen dos minuts a dos quarts de nou del vespre. Què tal? Com esteu a la Catalunya o a l'Andorra? Benvinguts un dia més al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs avui fa 42 anys que es va inaugurar el Palau Blaugrana. Va ser el programa electoral d'Agustí Montal Costa, candidat a la presidència del Barça a les eleccions del desembre de 1969, que duia en un dels punts fonamentals de la seva candidatura la necessitat imperiosa de construir un pavelló esportiu per a les seccions del club, que van passar de no disputar ni disposar d'un recinte propi, de jugar els partits a casa a diverses instal·lacions de la ciutat de Barcelona, com el Palau Municipal d'Esports, el petit pavelló del Picadero Hockey Club o l'antiga zona esportiva del Camp Nou a l'aire lliure, a fer-ho en un nou palau que va acabar costant 135 milions de pessetes d'aquella època, que era molts, però molts diners. El 24 de setembre del 1970 es va posar la primera pedra d'una edificació a càrrec dels arquitectes Francesc Cavaller i Josep Soteres, que va despertar l'admiració de tothom. Això sí, amb el pas dels anys, aquesta admiració ha anat a menys fins 42 anys després, arribar a la necessitat i obligatorietat de construir un recinte esportiu nou. Necessitat perquè l'actual palau, tot i tenir l'encant que té, s'ha convertit en un batús pavelló que va passar de tenir una capacitat de prop de 6.000 espectadors als 7.300 actuals. Una xifra, però, insuficient a ulls de l'Eurolliga, que exigeix un mínim de 10.000 si el Barça vol mantenir la llicència A, que li permet sí o sí jugar a l'Eurolliga cada temporada. Així que, 42 anys després, el Palau espera el relleu d'una nova instal·lació esportiva. Fer-lo es farà. Ara cal saber on i de quina capacitat. 10, 12.000 o 15.000 espectadors. Passen 5 minuts a dos quarts de 9 del vespre. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs comencem un nou Bàsquet al Dia amb Jordi Carretero, el control tècnic, que s'ho passa d'allò més bé amb les músiques, i Xavi Pagant, sempre pendent de les trucades a la producció del programa.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
Doncs avui parlarem del Palau Blaugrana aquí al Bàsquet al Dia. Es compleixen 42 anys del dia de la seva inauguració. Ja sabeu que l'Eurolliga demana al Barça jugar en un recinte esportiu de mínim 10.000 espectadors. I el Palau Blaugrana, entre d'altres hàndicaps que té lògic, també degut als anys que ja fa que està construït, doncs té una capacitat que supera per poc els 7.000 espectadors. Està clar que el Barça, si volgués, podria seguir jugant al Palau, però perdria, com dèiem, la llicència de l'Eurolliga. D'aquesta manera el Barça, sí o sí, doncs està decidit a construir un nou Palau Blaugrana. La intenció és que sigui una realitat abans del 2020. Les obres tindrien una durada de 2 anys i el cost de l'obra superaria els 100 milions d'euros. Això sí, fins que el nou recinte esportiu no sigui una realitat, fins que no estigui construït, el Barça seguirà jugant al Palau. Joan Blader és el director responsable de la secció de bàsquet.
La nostra intenció és estar en el Palau actual, que és el que ens ha gaudit de molts èxits i el que ens seguirà gaudint d'ells, i compartir-los amb ells fins que el nou Palau sigui una realitat. Però hem de tenir en compte que hem de ser responsables, coherents, saber la situació que té el club i que no dubtin, que tindrem un nou Palau i que segur que serà un dels millors palaus d'Europa.
Doncs avui parlarem de tot plegat. Escoltareu a Javier Faus, vicepresident econòmic del Barça. També parlarem d'aquest 42è aniversari des de la inauguració del Palau Blaugrana amb Javi San Juan, un exjugador històric de la secció del Barça de bàsquet. Avui també passarem per Lleida. A l'entrenador de l'equip de la Terra Ferma li espera un partit allò més especial aquest dissabte, i parlarem de la Lliga Femenina. Ja sabeu que aquest darrer cap de setmana es va disputar el derbi entre el Cadí i CG Software i l'Espar Uni Girona, amb victòria aclaparadora per l'equip de casa. Tot això, més la tertúlia dels dimecres amb l'amic periodista Arseni Cañada de Televisió Espanyola i l'exjugador ACB Jaume Comas, fins a arribar al punt de 2:15 de la nit. El que hem de fer ara és repassar amb Adrià Santa Susagna. Hola, Adrià, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els noms de la jornada. Cerveto.
L'empresa lleidatana ha estat presentada avui oficialment com a nou patrocinador de les seccions del Barça. El patrocini passa per incloure un logotip a les mànigues de les samarretes dels jugadors. Les dades exactes de l'acord no han estat revelades.
Borja Vidal Fernández.
L'exjugador del CAI Saragossa, on va jugar-hi bàsquet fins l'any 2005, ha passat a jugar amb vol. El seu club és a Qatar i fins i tot juga amb la selecció qatarí, encara que és asturià, on està triomfant en aquest esport.
Eurocup.
Segona jornada de la competició europea i avui juguen els tres equips de la Lliga Endesa. A les 8 del vespre ha començat l'Alba Berlín, CAI Saragossa, i parla el jugador Pedro Llompart.
Lo bueno que tiene este equipo es que tenemos dos, tres jugadores por puesto y vamos, no vamos a tener problemas de este tipo. Cualquiera puede jugar bien y bueno, encima jugamos muy, muy colectivamente, o sea que es idóneo.
Y a 2:15, un Dinamo Sardeña Bilbao Basket, Raúl López.
Bueno, es un equipo muy, muy ofensivo, ¿no? Creo que de los más ofensivos que nos vamos a encontrar este año, ¿no? Es un equipo con jugadores exteriores de muchísima calidad, que salen, corren, tiran muy rápido, y esto es algo pues que nos va a dificultar pues la tarea defensiva, ¿no? Tenemos que estar muy concentrados y esperemos pues, bueno, tener un buen día.
I a la mateixa hora, 2:15, ha començat el València Bàsquet Ratio Farm Ulm, Belimir Perasovic.
En el Eurocup este año no hay equipos pequeños. Yo creo que este año el nivel de Eurocup ha subido mucho. Ulm año pasado ya demostró en el Eurocup que es un equipo importante, que en la Liga Alemana llegó a final de la Copa y a semifinal de la Liga. Un equipo muy anotador con jugadores, siete jugadores americanos que nos van a poner cosas difíciles.
Seguim amb més noms propis de la jornada. Anem amb Nogueira.
El pivot, que va arribar amb 6 quilos de sobrepès dels seus entrenaments amb els Hawks, serà baixa 3 setmanes per un trencament fibrilar.
Euroliga.
La màxima competició europea de bàsquet ha renovat el seu contracte amb Turkish Airlines fins l'any 2020.
San Emeterio.
El jugador del Laboral Kutxa es perd el partit d'Euroliga de divendres a la pista del Panathinaikos, per un cop al dit de la mà dreta.
Wade Howard.
És la gran estrella del duel entre Houston Rockets i Dallas Mavericks, on ha brillat amb un doble-doble, 15 punts i 17 rebots. El Calderón ha estat el millor dels Dallas, amb 14 punts, 3 assistències i 2 rebots en els 26 minuts que ha jugat.
Westbrook.
Després de ser operat mitjançant cirurgia artroscòpica al genoll dret, Westbrook s'ha incorporat a l'equip abans del que estava previst i s'espera que pugui tornar amb els Thunders abans del mes de desembre.
Tolson.
Podria jugar davant del València aquest cap de setmana. El fitxatge d'Unicaja ja s'ha recuperat de l'esquinç del turmell que es va fer a l'inici de Lliga.
65 milions.
És el que costarà finalment la reforma en accessibilitat i seguretat del Gran Canària Arena. El primer pressupost situava el cost total de la reforma en uns 80 milions d'euros, però en canvi el segon pressupost, posterior, al voltant dels 60.
Ekaterinburg.
És la seu de la Final 8 d'aquest any de l'Eurolliga femenina. D'aquesta manera, la catalana Sílvia Domínguez, que juga amb l'equip anfitrió, podrà tornar a optar pel títol europeu. Per cert, títol que ja porta guanyat 3 vegades seguides, però amb 3 equips diferents, Avenida, Ros i Ekaterinburg.
Doncs un dia d'aquest segur que Sílvia Domínguez passarà pels micròfons al Bàsquet al Dia. Panathinaikos.
Rècord defensiu pels grecs. Va rebre només 35 punts davant el Panathinaikos, el registre més baix de sempre a Grècia, 35 punts només. També en la Lliga grega, l'Olympiakos ha guanyat el Lyskiakos per 57-78.
Krejčan Kangur.
L'alert del Milà ha anunciat que el jugador ha estat intervingut per resoldre els problemes que té a l'esquena. S'espera que estigui de baixa un mes, aproximadament.
Spencer Nelson.
També un mes de baixa haurà d'estar el jugador del Monte Paschi. Nelson es va fer mal diumenge a l'espatlla mentre jugava contra el Reggio Emilia.
Eulis Baez.
El jugador de l'Herbalife Gran Canària diu en una entrevista al diari La Provincia que es troba en el millor moment de formes. Nota més madur, més intel·ligent i més complert, alhora que declara que se sent molt còmode i feliç a l'illa Canària.
José Ángel Antelo i Augusto Lima.
Posen la nota còmica de la jornada. A la xarxa social Twitter han fet una aposta i és que aquí demà, entre les 11 del matí i 11:45, venguin més entrades del partit d'aquest cap de setmana entre l'UQAM Múrcia i el Madrid, a la Universitat Catòlica de Sant Antonio de Múrcia farà classes de ball. Si guanya Lima, Antelo farà classes de samba i si guanya aquest últim, Lima s'apuntarà a classes de sevillanes.
Doncs com per perdre-s'ho. Cajasol.
El club ha firmat un acord amb el Col·legi Salesians de Sevilla que pretén apropar l'esport professional als alumnes del centre. Aquests podran comptar amb les seves instal·lacions amb una escola Cajasol de caràcter bilingüe.
I acabem amb Kelati.
Un nou lesionat per elaborar el cotxe, Thomas Kelati, no podrà viatjar a Xipre per un trencament fibrilar als bíceps femorals de la cama esquerra. Estarà unes 3 setmanes de baixa.
Doncs repassats els noms protagonistes de la jornada d'avui, dimecres 23 d'octubre de 2013, una pausa i parlem dels 42 anys de la inauguració del Palau Blaugrana.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Doncs 42 anys fa avui de la inauguració del Palau Blaugrana, un recinte esportiu que en el seu dia va ser, sens dubte, una obra avançada als seus temps, però amb el pas del temps s'ha anat perdent posicions davant doncs, els nous pavellons que s'han anat construint. I aquests 42 anys coincideixen amb la necessitat urgent de construir un nou recinte amb el que, per què no, incentivar i engrescar a més gent que vagi al bàsquet i també complir amb les exigències d'una Eurolliga que reclama pavellons de mínim 10.000 aficionats si el Barça, en aquest cas, vol mantenir el privilegi de comptar amb una llicència A que li permet jugar a l'Eurolliga cada temporada. Javier Faus, vicepresident econòmic del Barça, parlava no fa gaire RAC1 dels objectius d'aquesta futura obra.
L'objectiu és tenir unes instal·lacions modèliques. Nosaltres hem parlat sempre de l'excel·lència esportiva, que vol dir que el primer equip continuï sempre guanyant, o com a mínim optant a guanyar-ho tot. L'excel·lència econòmica, que jo crec que a poc ens està costant, però crec que arribarem, encara no hi som, però arribarem. I ens manca l'excel·lència patrimonial. No tenim, per molt que vulguem i per molt que estimem el Camp Nou, el millor camp del món no el tenim, perquè al final és un camp de l'any 57 i té ja quasi 60 anys. I no cal dir-vos que no tenim el millor palau del món, no? Per tant, això es té que arreglar. Ho té que arreglar aquesta junta directiva, o dintre de 10 anys una altra, o dintre de 20 anys una altra, però algú ho tindrà que arreglar. Per tant, una de les prioritats és tenir, ser excel·lents patrimonialment. El Barça sent un club poliesportiu i el bàsquet sent el principal esport de la secció, doncs es mereix un palau. Guanyi més diners o no guanyi diners el bàsquet.
I a diferència del que succeeix amb l'actual palau, Faus assegura que és clau treure el màxim rendiment possible a la futura instal·lació blaugrana.
La idea és que el nou palau sigui, a més a més, un palau multiusos, que vol dir que no només serveixi pels nostres esports, sinó que nosaltres també, quan no ho fem servir, també el puguem llogar per fer concerts o per fer events, etc. L'únic palau que hi ha en aquests moments en aquesta ciutat comparable és el Palau Sant Jordi, i ja té també doncs, 21 anys. Quan nosaltres fem el nostre palau tindrà quasi 25 anys el Palau Sant Jordi, amb la qual creiem que podem construir un equipament que sigui molt competitiu i que puguem també treure un rendiment més enllà de l'ús que fem a les seccions.
Doncs treure major rendiment, sobretot econòmic, perquè avui el bàsquet avui en dia ingressa 4 milions d'euros l'any i genera una despesa, però és de 28 milions, és a dir, genera un menys 24 milions d'euros per temporada. És un esport, diu Faus, deficitari.
Jo crec que el bàsquet mai guanyarà diners, perquè el bàsquet, malauradament, en aquest país no té la repercussió mediàtica i de patrocinadors que té altres països, no?
Doncs aquests són els números i la despesa que suposa crear i construir un equip que té l'aspiració de conquerir Europa. Faus, a RAC1, insistim, ja va deixar clar que per competir a la Lliga Domèstica no caldria fer un dispendi tan important.
El Barça només vol competir a Espanya, el dèficit de les seccions es baixaria a la meitat. Però llavors oblidem-nos d'intentar guanyar les Copes d'Europa de handball, de futbol sala, perquè no les guanyarem. Perquè el que passa és que cada esport hi ha un país a Europa que és líder i té molts diners. Llavors sempre estàs competint amb algú que té més diners que tu. I si tu vols estar a primera línia, tens que pagar als jugadors el mateix que els paguen amb altres equips. I el que passa és que el nostre país i a la nostra ciutat, el Barça de futbol s'ho menja tot. S'ho menja tot. Llavors, deixa poc interès per les altres seccions.
Doncs un clar exemple, potser, de la situació que viu la secció, que viu el bàsquet en aquests moments, és el fet que el Barça juga sense tenir un patrocinador principal, com si havia succeït en les temporades anteriors.
Li vam oferir a Qatar, no va voler, li hem ofert a molta gent, tant complert les quatre seccions com secció per secció, però no és fàcil, perquè no hi ha massa interès mediàtic, sortim poc per la tele a les seccions, i per tant no és fàcil.
Doncs així està el bàsquet avui en dia, i per això també estem, els del bàsquet al dia, per intentar portar el nostre gra de sorra, a veure si entre uns i altres aconseguim que el bàsquet vagi cap amunt. Doncs queda clar que el Barça farà un nou palau, cal veure de quina capacitat serà, insistim, 10.000, 12.000 o 15.000 espectadors, i caldrà veure també on es fa. El que està clar és que si el Barça construeix un nou Camp Nou en un indret diferent a l'actual, el futur palau es construiria al costat. I ens escolta un exjugador del Barça d'aquella època, l'època en la que es va inaugurar el palau, estem parlant de fa 42 anys. Ell, nascut a Saragossa, va arribar a Barcelona, de fet, de ben petit, i va començar a jugar al bàsquet amb 13 anys al col·legi La Salle Bonanova. Després jugaria als Maristes Sant Joan una temporada, va passar per l'Espanyol, Moncada, al Barça, fins a arribar als 34 anys, que es va retirar jugant al Picadero Hockey Club. El Barça va jugar de la temporada 63-64 a la 71-72, compartint vestidor amb jugadors amb noms com Aito García Reneses o Manolo Flores. Javier San Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Gracias por atendernos hoy en el Básquet al Día, ¿eh?
Aquí estamos.
¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente, escuchándoos.
Hace 42 años ya, de la inauguración del Palau Blaugrana.
Parecía ayer, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, ha llovido un poco desde entonces.
Efectivamente.
¿Qué recuerdos guarda de ese día?
Pues bueno, fue una fiesta importante para el baloncesto, para el club en general, porque fue muy emotivo el tener una cancha propia, porque andábamos dando vueltas por ahí, por todos los campos de Barcelona, y fue, la verdad, un hecho importante para el baloncesto y para la ciudad.
Uh-huh. En su día fue un paso muy importante, ¿no? Como ahora comenta, porque de jugar como local en diferentes sitios, no tenían un pabellón fijo, a tener una casa, ¿no?
De pista en pista. Primero empezamos en las Corts, en el campo viejo, en una cancha que había de cemento al aire libre. Y luego los entrenamientos íbamos pues de pista en pista, vamos dando vueltas por todos los lados. Uh-huh. Y luego al final acabamos jugando en el Palacio de los Deportes. Allí fue ya un poco ya más en serio la historia, porque ya jugábamos a cubierto y ya era otra cosa. Fue la Liga Nacional y aquello fue también una cosa importante. Lo que pasa es que lo compartíamos con los demás clubs. No podíamos entrenar todos los días. Bueno, los días que entrenábamos unos días sí y unos cuatro no, porque no se podía. El ayuntamiento lo alquilaba para eventos sociales, En fin, era una historia difícil. Cuando se construyó el pabellón nuevo, o sea, el Palau Blaugrana, aquella fue otra historia.
Sería un lujo, ¿no?, en esos tiempos, tener un pabellón como...
Era un lujo.
O lo que es actualmente el Palau, vamos.
Efectivamente, fue un lujo de mucho cuidado.
Uh-huh.
Se ha amortizado, ¿eh?, porque me refiero que...
¿Sí?
lleva muchos años y mucha gente yendo ahí en todas las secciones. Había luchas entre el baloncesto y el hockey, porque el hockey necesita deslizarse, el baloncesto no puede deslizarse,
uh-huh.
La cancha de madera, que se estropea, que si no, en fin, pero al final todo se iba arreglando poco a poco.
Me imagino que en esa época sería una demanda histórica, ¿no?, el tener esa casa, el Palau, para poder jugar los partidos como local.
Sí, sí, no, era importante, pero claro, lo partíamos entre baloncesto, balonmano, hockey y vamos, no sé si balonvolea o voleibol,
uh-huh.
Que también, o sea que todo era luchar a ver quién conseguía la cancha. Cuando salíamos de entrenar el baloncesto, entraba el balonmano, y si te tardabas un minuto más se quejaba el entrenador de balonmano porque no salías, en fin, pero vamos, se llevaba bien.
Bueno, un poco como ahora, ¿no?, que también lo compaginan todas las secciones del club.
Pues supongo que igual
el Palau.
Que ahora, sí, me imagino que sí.
Uh-huh. Pues 42 años después de la inauguración del Palau, pues ahora lo que se habla es de la necesidad de jubilarlo, ¿no?, de construir uno,
sí,
nuevo, no sé,
sí,
cómo lo ve.
Porque además me parece que las normas de la ACB exigen no sé cuántos, 10.000 espectadores. Y el
la Euroliga, sí, 10.000.
10 o 12.000, ¿no?
10.000 como mínimo.
10.000, y el Palau solamente tiene 8.000, y hay muchas localidades que se ven mal porque los pilares estropean la vista, en fin. O sea que es un poco necesidad de marcharse de allí, hacer uno más grande. Y la gente, la verdad, que responde, porque el Palau, cuando juega el baloncesto, por lo menos, está lleno, y ganar en el Palau es difícil, ¿no?, sobre todo en Copas de Europa.
Uh-huh. Es lo que tiene, ¿no?, el Palau, que tiene esa... tiene algo especial, ¿no?, jugar en este recinto.
Sí, sí, porque la gente está muy encima y anima muchísimo, y la verdad que el socio blaugrana, aunque le guste mucho más el fútbol, también acude al baloncesto y a uh-huh. otras secciones. Todo lo que sea blaugrana aquí triunfa.
Aunque llenando se llena el Palau, ¿eh?
No se llena...
Cuesta verlo lleno, a no ser que venga el Madrid o venga o partidos de Euroliga importantes, pero no sé por qué no acaba de llenarse el Palau.
Es que la gente distingue entre lo que son partidillos y partidos, ¿no? Entonces, claro, según qué equipo venga, pues se quiere ver al equipo contra un equipo importante. Por eso la Euroliga suele estar llena,
uh-huh.
y por eso se hacen esas competiciones, ¿no? Pero, en uh-huh. fin, la gente responde bastante.
Bueno, pero usted, por lo que dice, encuentra lógico, coherente, que se busque una alternativa, que se jubile este Palau y hay que construir uno nuevo, ¿no?
Vamos, no sé los números, pero sí me imagino que la amortización del Palau debe estar ya superada. Entonces, es cuestión de economía, a ver si se puede hacer un Palau nuevo o no se puede, porque claro, las cosas están pendientes. El baloncesto, efectivamente, es deficitario. O sea, hay que dar gracias al fútbol de que los directivos del fútbol también miman al baloncesto y a las demás secciones, ¿no? Porque además nosotros tenemos baloncesto, balonmano, el hockey, el fútbol sala. Los demás clubes de España, uh-huh. pocos miman tanto a los deportes minoritarios como el Barcelona. O sea, uh-huh. Eso hay que agradecérselo.
Hay que agradecérselo y hay que mantenerlo como sea, ¿eh? Que también es uno de una de las grandezas, ¿no?, del Barça,
eso,
en este caso.
Por eso son más que un club.
Sí, 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 sí. Le quería preguntar también, bueno, es la el sentir, ¿no?, de la afición, ¿eh? A ver si se acabará construyendo este Palau Blaugrana, capacidad para 10.000 espectadores como mínimo, porque es lo que exige la Euroliga, pues para poder mantener la licencia A, porque de hecho el Barça, si quisiera, podría seguir jugando en el Palau sin ningún problema, ¿eh?
Bueno, pero si queremos competir con Europa y a lo grande, pues tenemos que hacer un pabellón a lo grande también, ¿no?
Uh-huh.
O sea, me da la impresión de que no será por eso. O sea, yo pienso que... Y la ACB inclusive también pide 10 o 12 mil localidades. Y Barcelona, el club se merece se tiene que permitir el lujo de construir un pabellón polideportivo que sirva para eso y además para más cosas, porque tener un pabellón solamente para entrenamientos, hay más eventos que se pueden llevar ahí e intentar amortizar y rendirlo para que sea económicamente positivo.
Exacto, exacto. Esa es la voluntad y el pensamiento de la directiva del Barça.
Seguro que los directivos del Barcelona pues están pensando en eso y acudirán al, al envite, como que dice.
Pero usted cree que realmente un pabellón de 10.000, a ver, no será porque no haya poca gente viviendo en Barcelona, ni mucho menos, pero cree que un pabellón de 10.000 personas regularmente se puede ya no llenar, sino más o menos, llegar a llenar en partidos de baloncesto aquí en Barcelona.
Barcelona, sí, es grandísimo, pero lo que pasa es que tiene muchísimas posibilidades de ocio, ¿no? Entonces, no solamente está el baloncesto, sino que hay un montón de actividades que se pueden disfrutar en una ciudad como esta. Y entonces, todo dependerá de cómo va el equipo, si el equipo va bien, si los equipos que vienen son también equipos potentes. El socio del Barcelona acude siempre a ayudar al club, Y a sus jugadores, o sea que yo pienso que sí, que puede ser un éxito.
Pues antes del 2020, el Barça ya debería tener hecho, ya debería ser una realidad este futuro Palau Blaugrana con mínimo 10.000 espectadores para una capacidad de 10.000 seguidores. Ya para acabar, le quería preguntar por la actualidad meramente deportiva. Imagino que sigue muy pendiente del baloncesto, de este Barça. No sé cómo ve esta temporada la plantilla que ha hecho.
Bueno, de entrada hay buenos profesionales llevando al equipo, desde el entrenador a Creus y a los demás, que porque es una labor muy muy oscura, pero es de conjunto y de equipo, ¿no? Entonces, actualmente los nuevos jugadores yo apenas los conozco porque están, como que dicen, recién llegados, ¿no?
Hombre, como que hay 5 nuevos.
De conjunto. Exacto. Y de entrenamientos, pero vamos, los que están al frente de todo esto son gente muy responsable y muy competitiva, y seguro que lo harán bien. O sea, estoy convencido de que Barcelona estará siempre al final luchando por la Final Four, por la Liga y por todo lo que se ponga por delante.
Vamos, que dará alegrías este año a la afición culé el Barça, ¿no?
¿Perdón?
No, dará alegrías este año el Barça a la afición.
Seguro que sí, como siempre. Estará luchando hasta el final por lo mejor.
Bueno, ¿qué título preferiría usted? ¿Liga, Copa, Euroliga?
Pues si me apuras.
¿Puestos a elegir?
Los quiero todos.
Bueno, pues esa es la mentalidad del Barça, ¿eh? No ir a por uno, sino a por todos los títulos que pueda en una misma temporada.
Ya que estamos hasta el final.
Exacto. Pues Javier San Juan, exjugador del Barcelona, entre otros equipos, un placer escucharle y muchísimas gracias por atender hoy la llamada de Básquet al Día, ¿eh?
A vosotros, y que sigáis todos muy bien.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Doncs avui hem volgut començar el Bàsquet al Dia parlant d'aquest 42è aniversari que avui es compleix de la inauguració del Palau Blaugrana amb Javier San Juan, el jugador de la secció del Barça de bàsquet, que doncs va viure en primera persona doncs aquesta inauguració. Insisteixo que avui fa 42 anys d'aquell acte tan important com va ser el tenir una casa pròpia amb la inauguració del Palau Blaugrana. I hem de seguir parlant de la CB perquè hem d'escoltar Adrià a una de les noves cares. Deixem el Barça, anem al Fiat Joventut. Hem d'escoltar, com dic, a una de les cares noves d'aquesta temporada.
Doncs sí, és Tanik Kirskey, una de les estrelles del nou Fiat Joventut, que s'està acabant de recuperar d'una tendinitis, i ahir va parlar al programa La Tertúlia de la televisió de Badalona. Kirskey diu que hi ha molta química entre tots els jugadors i que juguen com un equip.
Eso es el equipo, eso es que somos. Equipo que lucha, equipo que pelea, equipo que tiene mucha pasión y juega con muchas emociones y juega juntos. Y eso es un químico que para hacer un equipo grande. Y ahora no estamos a este momento, pero estamos mejorando cada partido, cada entrenamiento.
Albert Inegra està sorprès també per la passió que hi ha amb l'equip entre l'afició del Joventut. Diu que se'ls ha de fer somiar.
Yo lo veo la pasión que hay en la gente y se ve en con los jóvenes que tenemos aquí. Tiene una pasión enorme y baloncesto es la vida de la gente y tenemos que mostrar, tenemos que hacer soñar a la gente en esta zona.
Tari Kirskey fins i tot ha bromejat dient que aquest any aniran a per la Copa.
Nos vamos a la Copa del Rey. No, primero nos vemos contra Málaga en 2 semanas. Eso es más importante.
Doncs tant de bo, perquè no, que el Via Joventut pogués acabar disputant la Copa del Rei aquesta temporada. I abans de tancar amb la CB, apuntar que la plantilla del Barça marxa demà ben prest cap a Istanbul, on juguen divendres 7 de la tarda el segon partit de la primera fase de l'Euroliga a la pista del Fenerbahçe, que entrena Zeljko Obradovic. Per cert, demà al Bàsquet al Dia, apunteu-vos-ho bé, parlarem amb Josep Maria Izquierdo, segon tècnic del Fenerbahçe. Doncs els homes de Xavi Pascual els espera una prova prou important després del fluix partit a Badalona. De fet, en menys de 48 hores jugaran dos partits. Divendres a la tarda a Istanbul, 7 de la tarda hora catalana, i el diumenge al migdia a 1:15 a la pista del Manresa. Deixem la CB i fem el salt a la Deco Or. Ens espera un entrenador que aquest dissabte s'enfrontarà per primera vegada a l'equip de la seva ciutat.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Ja torna l'Animalada.
El Saló Solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalada s'hi torna més d'una vegada.
Passant 3 minuts de les 9 del vespre de la nit, si voleu dir la vostra, ja ho sabeu, teniu els micròfons oberts al Twitter, Adrià?
El hashtag,
bàsquet
al dia.
Bàsquet al dia, el correu electrònic, bàsquetaldia@radioestel.cat, els telèfons, el 93409-2771, 93409-2772, si volen parlar o volen comunicar amb nosaltres per parlar d'aquest futur Palau Blaugrana, del Fiat Joventut, de la Bruixa d'Or Manresa, vaja,
qualsevol, tenen moltes maneres per comunicar amb vosaltres, així de qualsevol cosa parlar. Ja saben,
doncs hem de marxar cap a Lleida, el Força Lleida, que després de perdre a casa contra el Clínica Rincón per 73-79 en la tercera jornada de Lliga, sumen una victòria per dues derrotes, ara es preparen per jugar dissabte a 9:15 a la pista del Oviedo. Entrenador del Força Lleida, Joaquín Prado, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Recuperados de la última derrota o qué?
Sí, sí, la verdad es que estamos ya a mitad de semana y la dinámica de entrenamientos te hace superar lo que ha sucedido el fin de semana anterior con bastante rapidez, ¿no? La semana para nosotros empezó en la tarde del domingo y, bueno, pues sumamos ya prácticamente 6-7 sesiones de entrenamiento y evidentemente eso hace que el partido del viernes pasado quede muy lejos.
Aparte de lo que representa en cuanto a clasificación, ¿qué ha supuesto esta derrota, la última?
Pues aparte de que sea una derrota, como dices, y evidentemente que sume clasificatoriamente en negativo, representa poco más, representa un partido más, representa un aprendizaje importante que debemos hacer, como intentamos hacer después de cada partido, independientemente de que ganemos o que perdamos, y representa un ejemplo más de la enorme igualdad que preside esta liga y de la enorme dificultad que entraña cada partido.
Te lo pregunto porque no sé si es cierto que solo se han jugado 3 jornadas de liga, pero no sé si ya te gustaría ver ciertas cosas que quizá todavía no ves en el equipo.
Sí, me gustaría ver ciertas cosas que quizá no veo y me gustan muchas cosas que veo también en el equipo, pero está claro que los entrenadores, bueno, pues centramos sobre todo la atención en las cosas que le faltan al equipo. Pero, digamos que las dificultades que tiene el equipo en determinados aspectos del juego no nos sorprenden en exceso. Somos un equipo, como bien sabéis, muy joven, con un componente de inexperiencia muy importante, prácticamente nuevo en su totalidad, y somos conscientes de que nuestro margen de mejora sigue siendo muy grande, y estoy convencido de que el margen de mejora grande va a continuar durante bastantes semanas. Y es posible que este equipo que está aquí ahora mismo alcanzará su tope, pues a lo mejor ni en febrero, ni en marzo, ni abril, sino a lo mejor el año que viene, ¿no? Si consiguiéramos mantener un bloque importante de este equipo, ¿no? Así que lo que tenemos es mucho trabajo por delante y el hecho de ser positivos y disfrutar de lo que más nos gusta, que es trabajar en nuestro básquet, ¿no?
A ver si el sábado es un pasito, ¿no?, hacia adelante en Oviedo.
Sí, yo creo que el equipo ha dado un paso adelante de la segunda a la tercera jornada. Yo creo que el equipo ha dado un paso adelante. El paso adelante no necesariamente significa ganar, ¿no? No necesariamente significa ganar. Yo creo que contra Clínicas jugó mejor que contra Navarra. Lo que también creo es que Clínicas jugó mucho mejor que Navarra el día anterior. Y el hecho es que Clínicas fue mejor que nosotros, exactamente igual que Navarra fue inferior a nosotros la semana anterior, ¿no? Yo creo que el equipo sigue dando paso adelante porque el equipo trabaja a muy buen nivel durante la semana, a muy buen nivel. Esos pasos adelante en ocasiones para ganar y en ocasiones no, porque hay que tener en cuenta que hay un rival enfrente. Y en ocasiones, en muchas para nosotros, un rival con mucha calidad y un rival que nos supera, nos dobla o nos triplica en presupuesto de plantilla. A veces, como digo, dar pasos adelante no es suficiente para ganar partidos, pero nosotros tenemos que marcarnos el objetivo de dar siempre pasos adelante.
Un Oviedo que lleva dos victorias, una más que vosotros, pero bueno, ha tenido un inicio de liga tremendo. Breogán, bueno. Melilla y Palencia, y los dos últimos con victoria encima.
Sí, han tenido un calendario muy duro y lo han superado con una nota altísima.
Sí, sí.
Y tengo que decir que es algo que no me ha sorprendido en exceso. Oviedo es un equipo que mantiene un bloque de 5 jugadores más el entrenador de la temporada pasada, una temporada en la que estuvieron a un nivel excelente, en la que dominaron la Liga Leb Plata de cabo a rabo, en la que fueron el mejor equipo de Leb Plata con una diferencia muy importante. Y Oviedo tiene unos automatismos creados con ese bloque de jugadores y entrenador, que muchos de los equipos de Leboro aún no tenemos, ¿no? Y han aprovechado esto, unido a que se han reforzado con varios jugadores de buen nivel, han aprovechado esto en las primeras jornadas, incluso te diría que no están por muy poquito 3-0 en la clasificación, porque en la primera jornada de liga visitaron Breogán y a falta de 2 minutos estaban por encima del marcador y no se llevaron la victoria de puro milagro, ¿no? Así que son un equipo a muy tener en cuenta, un equipo que hace muy bien las cosas, un equipo que está jugando a muy buen nivel y para nosotros evidentemente va a ser un rival nada fácil.
Vamos, que no sé si lo tendrá que hacer muy bien el Lleida, pero sí que tendrá que hacer un muy buen partido el Forza Lleida para intentar volver con una victoria de ahí, ¿no?
Tendremos que hacer un muy buen partido, sin ninguna duda. Tendremos que jugar al mejor nivel al que puede jugar este equipo en estos momentos para ganar en Oviedo ante un equipo que, como te digo, está haciendo bien las cosas y en una cancha además muy complicada, un pabellón muy, muy pequeño donde el público está muy cerca, donde el público aprieta. Evidentemente, ya te digo, no va a ser un partido nada fácil. Aún así, estoy absolutamente convencido de que si nosotros damos un buen nivel, jugamos con buena nota, nuestras opciones de sacar el partido son altas.
Tú sabrás mejor que nadie cómo aprieta esa afición, ¿eh?
Sí, el pabellón es muy pequeñito, no es una ciudad en la que se haya conseguido enganchar a la gente del básquet de manera fiel. Es una ciudad muy, muy futbolera, a pesar de que el equipo representativo de fútbol lleva varios años en segunda división B, pero los 500, 600, 700 personas que van, es un pabellón en el que apenas caben 800 personas, los 600, 700 personas que van se hacen notar muchísimo. Hay muchísimo ruido, como te digo, es un pabellón muy, muy pequeño, la gente está muy encima y eso hace que la dificultad aumente.
Pues de esos aficionados que van al baloncesto, no sé si cuántos, pero seguro que muchos eran familiares tuyos, ¿no?, este sábado.
Bueno, familiares y amigos, más amigos que familiares seguramente, pero pero mucha gente querida, evidentemente, ¿no? Es un partido para mí especial desde el punto de vista sentimental, un partido diferente fuera de casa, un partido diferente fuera de casa porque jugamos fuera de casa, pero yo, entre comillas, juego en casa, ¿no? Juego en casa, es mi ciudad, es la ciudad donde he vivido pues muchísimos años, es la ciudad donde he empezado a entrenar durante muchos años, veré en el pabellón a cantidad de gente conocida y evidentemente eso hace que tenga un punto de partido especial para mí. Sí.
¿Tú será como jugar en casa? El Forza Lleida no lo creo, ¿no? ¿O también?
No. Será un ambiente muy favorable al equipo de casa, Oviedo, sin duda. La afición, como te digo, está muy cerca, es muy ruidosa y además estará a muerte con su equipo después de este inicio de temporada tan positivo y tan bueno que han tenido.
Bueno, pues a ver si consigues ser profeta en tu tierra, aunque en este caso defendiendo los intereses del Forza Lleida, ¿eh?
Ojalá, eso intentaremos, ¿no? Traernos la victoria. Para nosotros todos los partidos son importantes, independientemente de que sean en nuestra cancha o lejos de ella, y todas las ganas del mundo de hacer un buen partido, de seguir creciendo y de conseguir llevarnos el gato al agua.
Bueno, pues Joaquín Prado, técnico del Forza Lleida, que vaya muy bien por Oviedo. Amigos antes y después, durante, imagino que muy pocos. Y nada, que a ver si os traéis una victoria de ahí, ¿eh?
Ojalá. Muchas gracias.
Dos minuts per un quart de 10 de la nit i recordeu que ja podeu fer el vostre Quinibàsquet, la primera travessa oficial de la Lliga Endesa, Lliga ACB. A més, totes les persones que entrin a Suertia per registrar-se i fer la travessa i posin el codi promocional Bàsquet al dia 2014, amb K, Bàsquet al dia 2014, rebran 60 cèntims de regal, el que val omplir una butlleta sencera amb els seus 9 partits. Els premis estan garantits per a tots els que encertin 9, 8 i 7 resultats. Cada un dels partits es poden pronosticar de la següent manera: un més 1 si l'equip local guanya per 10 o més punts de diferència, un 1 si l'equip local guanya per menys de 10 punts, un 2 si l'equip visitant guanya per menys de 10 punts, o un més 2 si l'equip visitant guanya per 10 o més punts de diferència. La butlleta del Quinibàsquet està disponible a acb.com i es pot jugar exclusivament per internet a suertia.es. I per cert, recordar que en aquesta segona jornada de Lliga no hi ha hagut cap encertant, així doncs continua el pot de 25.000 euros per la persona, en cas que només sigui una que encerti tots els resultats, 9 en total, de la tercera jornada. Això sí, en aquesta segona, recordem-ho, hi ha hagut una persona que va encertar 8 partits i s'han portat 950,33 euros. 52 n'han encertat 7, que cadascuna rebrà o ha rebut 16,75 euros. Doncs amb el consell del Quinibàsquet, tot d'una, ja, el Bàsquet al dia, temps de tertúlia.
Bàsquet al dia, Òscar Merino. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Doncs 15 minutets ben bons per tertúlia, per escoltar les opinions dels experts aquí al Bàsquet al dia. Per demà haurem de deixar el bàsquet femení, no acabem de localitzar a Maria Revuelto, la jugadora del Cadí ICG Software, que aquest darrer cap de setmana guanyava ni de quina forma, amb quina rotunditat i contundència, el derbi davant de l'Espart Uni Girona. Jaume Comas, exjugador ACB, hola, bona nit.
Bona nit.
I també tenim, crec, l'Arseni Cañada, que tot just acaba d'acabar el seu programa a Televisió Espanyola, Teledeporte, i ja està aquí en directe al Bàsquet al dia. Hola, Arseni, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Tot bé? Com esteu?
Sí, bé, a punt de desmaquillar-me.
Molt bé. Vigila, que no et facin mal.
No.
Molt bé, Jaume, com estàs tu? Tot bé, no?
Molt bé, molt bé, anar fent.
Molt bé, escolta, avui em volgut començar el programa i parlar del 42è aniversari de la inauguració del Palau Blaugrana. Déu-n'hi-do, ha plogut i d'aquesta necessitat, no?, del Barça, que de fet tindrà un nou pavelló, un nou palau, abans del 2020, en principi, per exigència, sobretot, de l'Eurolliga. Si no, el Barça perd la llicència A d'aquesta competició. Com ho veieu, tot plegat?
Bé, home, jo... El Palau, pues, bueno, té el seu encant. El tema és que, bueno, que com tot es va evolucionant, ja sigui la vida, l'esport, les normes, tot una mica, i està clar que si ara el compares amb els camps que el Barça va per Europa, doncs sí que queda una mica antiquat, no? Però bé, és un Palau que tenim molts records i que, bueno, que com a família culer, els meus pares, doncs, m'hi van portar i vaig començar a veure bàsquet del bo.
Perquè no sé quants cops hauràs jugat tu al Palau, Jaume, unes quantes vegades, eh?
Bueno, sí, els anys ACB, més uns play-off, més partits amb la Lliga Catalana, amb la selecció catalana, bueno, sí que són partits i bueno, que sempre recordaré la primera vegada, no?, que bueno, que jugues al Palau i que és un molt bon record.
Uh-huh. Arseni, com a exàrbitre, tu has arribat a arbitrar al Palau o no?
No, jo bueno. El Picadero.
El Picadero,
el
sí.
El Picadero, el Camp de la Penya, això sí.
Uh-huh. Tu al Palau ho has treballat, com a periodista.
Jo he treballat al Palau.
Exacte. Escolta, tu també creus que és necessari doncs, jubilar el Palau i crear-ne un de nou, amb mínim 10.000 seguidors? Capacitat per 10.000 persones?
Jo el que crec és que fa tard el Barça, perquè si et mous una mica, no només per Europa, sinó per els clubs d'Europa, sinó inclús fins i tot per Espanya, és un pavelló que en aquests moments no està a l'alçada, no?, d'un gran equip, de les, bueno, de les noves incorporacions amb les sales de premsa o les llotges VIP o les comoditats perquè l'espectador es pugui trobar còmode quan va a veure un partit de bàsquet. Això del 2020 es farà una mica etern.
Home, límit 2020, diguem-ne, no? Però esperem que sigui molt abans, tot i que ja estem al 2013 a punt de 2014 i diuen o parlen d'uns 2 anys perquè doncs, es faci realitat, uns 100 milions d'euros. Home, no serà fàcil, però a veure si el més pres possible, el més aviat possible, ja pot ser realitat aquest nou Palau. Tot i que potser és una mica incompatible, no?, aquest encant que té l'actual Palau amb un de 10.000 espectadors. És a dir, no és el mateix jugar amb un Sant Jordi que fer-ho al Palau.
Sí, ja s'ha demostrat, no?, que bé, que costa que el soci del Barça vagi a veure el partit i que ompli el camp, i això, doncs, bueno, l'any que es va aprovar el Sant Jordi, doncs, quedava una mica buit amb alguns partits, uh-huh, i es va omplir, doncs, un parell de vegades. Llavors, això, bueno, s'ha de canviar la mentalitat i proporcionar que el soci vulgui anar-hi, que hi vagi cada partit, perquè un pavelló ple de 10.000 espectadors, com els que s'estan veient, com deia l'Arseni, per aquí a Espanya i per Europa, doncs, veure un Màlaga ple, un Vitoria ple, veure... no sé, un Berlín ple, tot això sí que fa goig de veritat.
Tu, Arseni, creus que és possible omplir, no sé si de forma setmanal o almenys sovint, omplir un pavelló de 10.000 persones per veure bàsquet aquí a Barcelona?
Jo crec que, no sé si és possible o no, sembla ser que no és possible perquè no està passant, però sí que crec que s'hauria d'aconseguir, perquè el que deia ara el Jaume, Madrid... Vitòria, Màlaga, l'any passat perquè anava una mica malament, però segur que aquest any que ha començat bé tornarà, i Alemanya o grans clubs europeus, doncs bueno, potser el Palau Sant Jordi que has posat abans d'exemple són 15 o 16.000, però 10.000 s'hauria d'aconseguir. També és cert que si tu fas un pavelló nou amb comoditats, amb atraccions perquè la gent hi vagi i si estigui una mica més còmode, doncs potser la gent s'hi anima.
Sí, perquè el Palau no s'omple ara, per exemple, i són 7.200 i poc persones, o de capacitat, vaja.
Sí,
alguna cosa hauran d'inventar perquè la gent s'engresqui.
Sí, també és un club especial, no? Hi ha molt de soci de futbol que té el seu abonament i va poc. No sé, són són coses que sí que s'han d'estudiar i mirar perquè mínimament 10.000 sí que hauria d'omplir-ho un equip com el Barça amb les aspiracions que té, que està a totes les finals cada any.
Mm-hmm. Escolta, Jaume, alguna anècdota que crec que en tens alguna del Palau?
Sí, ja et dic jo que com a culer, com a família culer, el primer cop que vam anar a jugar, bueno, vaig anar a jugar vestint la samarreta de la penya, uh-huh, contra el Barça, i bueno, nosaltres érem l'equip B i bueno, recordo que ens van fer una bona pallissa, no? Però l'anècdota de sènior jugant a CB és que comencem a escalfar, érem amb el Lleida, i com sempre comença a sonar l'himne i jo i un company vam començar a cantar sent l'equip rival i fent la roda d'escalfament, no? I ens vam mirar i vam dir, ostres, però bueno, és un himne que portes cantant tota la vida quan anaves al futbol i al bàsquet, i ens va sortir, doncs, bueno, tenint-los de rival, i bueno, és una anècdota que recordo.
És molt bona aquesta, Arseni.
No, jo no canto himnes, però ni al camp del Barça, ni al camp de la penya, ni al camp del Madrid.
Però imagina't, Arseni, ara que les càmeres ho capten absolutament tot, captar dos jugadors rivals cantant l'himne del Barça al Palau a la roda d'escalfament.
Sí, curiós.
No estaria malament,
eh? Una imatge d'aquestes curioses que sortirien als tàpings i aquests programes d'ara.
Sí. Senyors, parem una mica de bàsquet del cap de setmana, del derbi, Barça o Penya Barça, Fiat Joventut Barça, com ho veu veure? Perquè el Barça es va emportar una victòria que no sé si creieu que se la va mereixer o no.
Home, va ser un partidàs, no? Jo crec que bueno, que tothom a priori s'esperava doncs un partit més semblant al de l'any passat, que va haver-hi bastanta diferència, però el Barça va sortir una mica, doncs, bueno, fora de partit, no sé si digue-li concentració o digue-li, bueno, no del tot motivat, i la penya, doncs, per mi va fer un gran partit. Llavors, el partit es va anar tenint unes fases de confusió, i també l'arbitratge va anar com una mica així, i bé, vam poder veure un partit que el Barça es va tenir que posar les piles a l'últim quart, i per guanyar-lo, no? Va ser un derbi molt, molt, molt maco.
Mm-hmm. Això imagino que diu Arseni molt de la superioritat entre uns i altres, el fet de que el Barça, perdent de 12 en 6 minuts, sigui capaç de remuntar un partit, no?
Sí, la veritat és que jo no puc parlar massa perquè jo estava a la mateixa hora fent el partit del Madrid, fent l'exhibició que va fer el Real Madrid i J.C. Carroll,
sí,
davant el Labor al Cucha. Però, bueno, el Juanma López i Torrea i jo anàvem mirant allò el minut a minut del partit i ens va sorprendre, no?, el marcador durant el tercer quart i que la penya es posava 10 o 11 punts amunt i com, en 5 minuts li donava la volta al Barcelona, que em sembla que l'últim quart va fer 36 punts.
Sí,
això,
sí.
Doncs deixa clar que aquest Barça aquest any en atac ha millorat moltíssim, té molts més punts a les mans dels jugadors, dels nous fitxatges que ha fet, i no haig de dir res més, perquè el propi Xavi Pasqual, al final del partit, a la roda de premsa, va parlar una mica d'aquesta falta d'actitud, no? O que, uh-huh, si creien que es podia guanyar un partit sense treballar, doncs que els seus jugadors estaven una mica equivocats.
Doncs
un poc d'atenció de Xavi Pasqual, sí, després d'una victòria davant... Bueno, sempre és un duel important per la penya, sempre jugar contra el Barça és el partit potser més important de la temporada.
Uh-huh.
O sigui, els nens, els joves i els jugadors parlo dels nens i els joves de la graderia, no? O els servidors, els socis de la penya, sempre quan jugues contra el Barça a casa, doncs s'espera que el club, que els jugadors, que la plantilla doni una cosa més, no? Un punt més. I és un partit que la penya l'espera molt i, doncs, potser els jugadors del Barça al principi no van sortir al 100%.
Arseni, parlaves del Madrid ara. Qui veus millor? Sí que és cert que el Madrid està batent tots els rècords en aquest inici de Lliga, també és cert que ha jugat contra Valladolid i contra el Bilbao, però vaja, veus el Madrid
no,
millor?
Laura
el cotxe, exacte, sí, tens raó. Veus el Madrid molt millor que el Barça o com ho veus això?
El veig un pas per davant perquè també és normal, només ha fet dues incorporacions i a la mateixa posició gairebé, que és els dos pivots, el Salamés i el Borussis, i també Dani Díez, que sí que és una incorporació, perquè és un home que ja havia estat en el Madrid, que és del planter del Madrid, i que només ha estat un any fora de cedir. És més fàcil començar. Jo l'altre dia li preguntava al Jesse Carroll després de l'exhibició que semblava que el Madrid no s'havia aturat aquest estiu, que continuava jugant igual i que la forma, fins i tot, doncs, no sé si s'ha posat molt en forma al principi i que això és una temporada llarga, però el que sí està clar que saben a què juguen, que tots interpreten els seus rols com els diu el seu entrenador i que els dos fitxatges a l'interior doncs s'han acoplat perfectament i que fins i tot han millorat el que hi havia l'any passat.
Jaume, està molt fi aquest Madrid, eh?
Doncs sí, realment, bueno, ha fet un parell de fitxatges i que, com si fossin dues peces, dues peces encaixades perquè li faltava per complir-lo i els altres jugadors doncs, bueno, estan aportant i amb un nivell d'encert, com vam veure l'altre dia, que estan fent 100 punts per partit, no? I això pues, el fa realment molt, molt, molt perillós.
Doncs, fi, que està el Madrid, no sé què haurien de dir del Manresa, senyors. Déu-n'hi-do, quin inici de temporada, dos partits, dues victòries, tercer classificat, l'equip del Bages. No sé si durarà molt, tant de bo que sí, però vaja, té un os dur, aquest diumenge al Barça, no sé. Com veieu aquest inici del Manresa, Jaume?
Home, doncs molt bé, no? Tothom, bueno, parlant sempre de pressupostos i d'estructura de plantilla i de club, doncs sempre era una mica dubtosa el tema de que a veure com començaria, no? Perquè dintre de tenir un calendari complicat, doncs, bueno, ho ha tret, i jugant bé i anotant molt. Vull dir que està fent molts punts i que tots els jugadors, algun de rookie a la categoria o així, doncs ho estan fent realment bé.
Portaven dues victòries, o van sumar dues victòries en tota la primera volta de la temporada passada, Arseni, i ara ja en tenen dues.
Sí, sempre hem comentat que aquests equips com el Manresa, que a priori són candidats a lluitar fins al final per estar o per salvar-se i continuar la categoria, és molt important l'inici. Això sempre m'ho comentava Joan Creus quan era comentarista de Televisió Espanyola, que a Manresa tenien claríssim que els dos primers mesos de competició eren els més importants de tota la temporada. I s'ha demostrat que una vegada més han fet una bona pretemporada, han començat a tope, malgrat la lesió que el primer dia va jugar a Selins, es va lesionar a Monroe, han començat a tope sabent que els primers partits i les primeres setmanes són claus. No només perquè ells comencen a tope, sinó perquè hi ha equips que tenen les vistes posades al mes de febrer, per la Copa del Rei, per l'Eurolliga, que són els moments que realment pots enganxar una victòria, no sé, doncs amb, no sé si amb el Barça, però amb altres equips que potser encara no tenen l'engranatge fet correctament i que volen estar més en forma cap allò doncs, el mes de març. I bé, doncs han començat amb dues victòries, una important fora de casa, a un camp difícil, on habitualment l'any passat costava molt guanyar, i veurem què passa amb el Barcelona.
Doncs veurem què passa aquest diumenge a 12:45, el partit al Nou Congost segur que estarà ple a rebentar entre la Bruixa d'Or Manresa i el Futbol Club Barcelona. A veure qui dels dos suma la primera derrota, si Manresa o el Barça. Arseni Cañada, company de Televisió Espanyola, un plaer com sempre escoltar-te els dimecres al Bàsquet al Dia i fins la setmana que ve, vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada, que ens quedem sense temps. Jaume Comas, exjugador ACB, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Ho deixem aquí amb Jordi Carretero, el control tècnic, Xaipan a la producció. Demà més Bàsquet al Dia, a partir de 9:15 del vespre. Vagi bé, bona nit.